al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un minut que passa de les 9 del matí. Mirin, la suma és fàcil. Els diputats del PSC, els d'Esquerra Republicana i els dels Comuns sumen 68, és a dir, majoria absoluta, un tripartit que garantiria un govern presidit per Salvador Illa. Caldria veure si els republicans i els comuns també en formarien part o no d'aquest govern. Això és el que defensa el partit que lidera Jéssica Albiach, que des de la nit de les eleccions ho va deixar clar. Una nit en què els comuns van perdre, però, dos diputats, passant de 8 a 6 i convertir-se en el tercer grup més petit del Parlament, només per davant de la CUP i dels dos diputats ultra d'Aliança Catalana. Els comuns no van aconseguir cap diputat per Tarragona després de tombar els pressupostos de Pere Aragonès per oposar-se al Hard Rock. Ara segueixen insistint però en tancar un acord progressista que inclouria els socialistes i que hauria de servir per passar pàgina als anys de govern d'Esquerra i Junts. Avui, per parlar de tot plegat, ens acompanya Jéssica Albiach, presidenta del grup dels comuns al Parlament de Catalunya. Senyora Albiach, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyora Albiach, de seguida passem a la plana política catalana avui, però dos notícies de les quals ens hem assabentat i és de rellevància. Per tant, la primera cosa que li vull preguntar és per la figura de Marta Ferrusola, que ahir a la nit ens deixava.
Sí, jo crec que n'hi ha dies per a tot. Què vull dir amb això? Doncs que evidentment crec que són conegudes les discrepàncies i les diferències que tinc jo personalment, però també a nivell polític. El partit al que jo represente amb la família Pujol, amb Convergència, fins i tot amb certes declaracions i amb les maneres de fer en concret de Marta Ferrusola, no? Jo crec que encara se'n recordem d'aquelles declaracions quan va ser possible aquell primer tripartit, que ella va dir, és com si ens haguessin entrat a casa nostra, no? Aquest sentiment patrimonialista de les institucions. De totes maneres, crec que avui no és tan dia d'això com senzillament, doncs, evidentment, expressar el nostre condol a familiars i amics i amigues de la família.
I la segona notícia que sabíem tot just aquest matí és que la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, podria tornar a Catalunya aquest mateix dissabte sí. per participar a l'Assemblea de Dones del partit. Tornaria després de més de 6 anys a l'exili.
Bueno, jo crec que és una molt bona notícia, és una molt bona notícia per la Marta i per la seva família a nivell personal, però crec que també és una bona notícia a nivell polític, no només per Esquerra Republicana, sinó també per tot Catalunya. Bueno, estem acabant amb aquesta etapa de judicialització de la política, veiem que ara és un pas més. Evidentment s'ha desmuntat aquesta història de que el tsunami era terrorisme, jo crec que això no s'aguantava de cap de les maneres, nosaltres ho vam dir per activa i per passiva, i bueno, com sabem, nosaltres hem treballat activament també per la llei d'amnistia. El Jaume Asens, no?, ha estat treballant amb altres forces polítiques, amb representant d'altres partits perquè això fos possible i, per tant, com dic, crec que és una molt bona notícia, no només per la Marta, la seva família i Esquerra Republicana, ho és per tota Catalunya, i crec que és evident que estem engegant una nova etapa a Catalunya on evidentment es fa política des de la política, no des dels tribunals, i crec que això ens obre un horitzó d'esperança.
Ara em deia, bona notícia per tota Catalunya. Jo crec sí. que tota Catalunya a dia d'avui s'està fent la mateixa pregunta. Senyora Albiach, tindrem govern o anem a noves eleccions?
Jo crec que tindrem govern i els comuns treballem perquè tinguem govern. I jo el que estic veient en les negociacions que estem tenint, que de moment, com saben, ara mateixa són bilaterals, és a dir, Esquerra Republicana amb el Partit Socialista, Comuns amb el Partit Socialista, perquè sí que és cert que per la negociació de la mesa sí que eren multilaterals, però ara mateixa són bilaterals. Em consta que n'hi ha bona voluntat negociadora per totes les parts, que tots i totes som conscients del que ens estem jugant, que els catalans i les catalanes el que mereixem és un govern que funcione, és un govern estable, és un govern que siga capaç de resoldre tots els temes que fins ara doncs, no s'han entomat amb la suficient valentia i amb els suficients recursos perquè Catalunya puga tirar endavant. Estic pensant en habitatge, que és una de les principals emergències que té el nostre país. Necessitem regular els lloguers de temporada, necessitem la construcció d'habitatge públic, necessitem posar límits a aquesta especulació que practiquen els fons voltors i els grans propietaris sobre el dret a l'habitatge i, per tant, és el moment d'entomar aquests grans reptes i, per tant, nosaltres treballem, remem perquè això siga possible. Parlava d'habitatge, però, evidentment, tenim una crisi educativa al país que és de primer nivell. Ara mateix estem tornant a veure una vegada més, un any més, aquest desgavell a l'inici de curs. Molts professors i professores del nostre país encara no tenen ni les places provisionals per saber en quina escola ni en quin curs treballaran, però també estem veient la crisi, evidentment, a nivell de la sanitat pública del nostre país, que encara no s'ha recuperat totalment des de la Covid. No s'està garantint que tu puguis veure el teu metge, metgessa de capçalera, en 48 hores. I un altre dels grans temes pendents que tenim, sens dubte, doncs és evident que són les renovables, no? Què està passant amb les energies renovables al nostre país, que no s'han desplegat en els últims anys i que fa que estiguem a la cua de tot l'Estat.
No és una mica contradictori, senyora Albiach, o li pregunto diferent, per què no és contradictori votar en contra dels pressupostos d'Esquerra Republicana i forçar unes noves eleccions i ara demanar-li a Esquerra Republicana que entri al govern a 3?
Jo li diria que nosaltres no tenim tant de poder com la gent moltes vegades ha dit. És a dir, Esquerra Republicana va fer un avançament electoral perquè va pensar que li convenia segons les enquestes que tenia en aquells moments. Això, lo primer. I lo segon, jo crec que és evident que aquí qui es va equivocar no només va ser el Partit Socialista posant com a condició per aprovar els pressupostos, que crec que és important recordar-ho, que tirés endavant el casino més gran d'Europa a Catalunya. Estem parlant de 1.200 màquines escurabutxaques, estem parlant de 300 taules de xoc, estem parlant de que això portaria, evident, més màfies, més delinqüència, més inseguretat, més problemes de ludopatia en general, però també un dels principals problemes que ara mateix afecta a la nostra gent jove, i a més és un model productiu que el que fa és encara incidir més en un model de precarietat que no ens porta res de bo, quan jo crec que el que hem de fer és treballar perquè Catalunya siga pionera en recerca, perquè siga pionera en indústria verda, per exemple. I, per tant, jo crec que el Partit Socialista es va equivocar situant això com a prioritat i també crec, sincerament, que Esquerra Republicana es va equivocar no dient-li al Partit Socialista que Catalunya no pot ser Las Vegas ni pot ser el casino d'Europa. Per tant, primer vam anar a un avançament electoral perquè Esquerra Republicana va considerar que les enquestes en aquests moments eren favorables, després s'ha vist que no era així i jo continuo pensant exactament el mateix. Jo no vull que...
És una línia vermella per aquest acord de govern?
Jo no estic negociant a través dels mitjans de comunicació, no ho faré ara, però evidentment les nostres prioritats són les mateixes. A mi ara per ara ningú se m'ha posat davant i ha sigut capaç de convèncer-me de que portar més màfies, més trata de persones, més ludopatia, més inseguretat als nostres carrers i més precarietat és una bona idea.
Quines línies vermelles està posant sobre la taula els Comuns per la formació d'aquest nou govern?
Nosaltres no estem parlant de línies vermelles, nosaltres no estem negociant a través dels mitjans de comunicació, però sí que li dic, evidentment, i s'ho comentava abans, Catalunya té grans reptes per resoldre. Estem parlant d'una crisi educativa, com deia, de primer nivell, i aquí el que necessitem, i a més sabem que la desigualtat dels nostres nens i de les nostres nenes acaba determinant l'èxit o el fracàs educatiu. Per tant, és important recuperar aquesta sisena hora en els centres públics, que en el seu moment va retallar Convergència i Unió i que Esquerra Republicana, que porta molts anys al capdavant del Departament d'Educació, ha sigut incapaç de revertir. Estem parlant de més beques de menjador escolar, d'extraescolars, d'activitats extraescolars també gratuïtes. Això és possible amb els pressupostos de Catalunya, però torna a insistir, sanitat i habitatge. Ara mateix és més car llogar una habitació a Catalunya del que fa 5 anys. Era, pagaves per llogar un pis sencer a Catalunya. Per tant, els preus estan absolutament disparats, i el que ens estem trobant és que, evidentment, si tu no tens un sostre digne on poder estar amb la teua família, això vulnera la resta de drets. No? No podem demanar-li a gent que no té sostre, doncs, que puga estudiar, que puga tindre èxit educatiu, o fins i tot també estem veient. És que les desigualtats i la manca d'unes condicions de vida dignes acaba afectant també negativament en la salut de les persones.
Vostè mateix havia dit que veia factible un preacord abans d'acabar el juliol. Uh-huh. Encara és factible?
És que nosaltres tenim claríssim que Catalunya no es mereix anar a una repetició electoral. Això no vol dir que, evidentment, nosaltres som molt exigents en aquestes negociacions, i que el senyor Illa, que evidentment és el candidat a la presidència de la Generalitat, ha de ser el que més esforços faça, el que més es mogui, el que més proactiu siga a l'hora de recollir els suports necessaris per tindre aquesta investidura, però jo crec que Catalunya no pot seguir esperant eternament a tindre un govern que funcione. Ens ho mereixem, ens ho mereixem de manera urgent, i a més crec que una repetició electoral d'alguna manera seria un insult a la ciutadania, és una presa de pèl. Què li estem dient a la ciutadania? Que no som capaços de fer la nostra feina? Bé, perquè al final, en un moment en el que s'han acabat les majories absolutes, la feina dels polítics, jo crec que per allò que ens voten i per allò que ens paguen, és perquè siguem capaços de negociar, siguem capaços de dialogar amb altres forces polítiques que no són la nostra. És a dir, si tots pensàrem igual, estaríem tots al mateix partit. No és així, i per tant, crec que la nostra obligació i la nostra responsabilitat és estar a l'altura del que ens demana la ciutadania. Crec que les urnes han sigut molt clares, i crec que per primera vegada en molt de temps podem tindre aquest govern progressista, perquè a Catalunya teníem una anomalia, i és que tenint un dels parlaments més progressistes d'Europa, sempre s'acabava pactant amb la dreta. Per tant, per nosaltres és evident que no només, abans comentaves, des de la mateixa nit electoral nosaltres parlàvem d'aquest govern progressista, és que te diria que fa molts anys que nosaltres venim reclamant que, evidentment, quan les esquerres, quan les forces progressistes sumem, tenim l'obligació i la responsabilitat de tirar-ho endavant.
Un tripartit a l'Ajuntament de Barcelona ajudaria també aquestes negociacions?
Nosaltres el que fem és negociar de manera separada Catalunya, Estat, Barcelona, te diria, diputacions, altres municipis. És a dir, la realitat és diferent. El que sí que te puc dir és que nosaltres el que defensem, i jo crec que és coherent, és el mateix a tot arreu, i és que quan les esquerres sumen, s'han de posar d'acord.
Quin impacte podrien tenir els cartells sobre l'Alzheimer i tot aquest cas que ha involucrat Esquerra Republicana i la cúpula d'Esquerra Republicana, i la guerra oberta pel lideratge també dels republicans? Com pot afectar això a les negociacions?
Sincerament, no sóc capaç de conèixer l'abast de com pot afectar, com pot impactar en les negociacions. Crec que ha sigut un episodi lamentable, crec que és molt desagradable, forma part de la interna d'Esquerra Republicana, i jo aquí sí que vull mantindre una certa distància prudent, perquè pense que els pertoca ells acabar de resoldre aquest tema. El que sí que crec que és intolerable és utilitzar la malaltia d'una persona amb finalitats partidistes. Per tant, evidentment, la meva condemna amb aquests cartells, quan no pot ser d'una altra manera, i jo crec que pertany a Esquerra Republicana acabar d'aclarir i d'esclarir i averiguar i saber qui estava darrere d'aquest fet, que jo crec que és desagradable, que és intolerable i que, evidentment, nosaltres condemnem.
De moment, qui ha caigut és Sergi Sabrià, el viceconseller del govern que va dimitir la setmana passada. Es parlava d'aquesta xarxa B, es parlava també del director de comunicació del partit, Tolomoya. Vostè, senyora Albiac, pot garantir que els comuns no tenen cap mecanisme d'aquest tipus per fer campanyes a les xarxes socials?
A què te refereixes? A que si nosaltres teníem una estructura paral·lela, estranya, te puc garantir que no? Evidentment que te puc garantir que no. Nosaltres hem patit més d'una vegada com a atacs de guerrilla a nivell digital. Nosaltres no tenim cap estructura estranya, paral·lela. Nosaltres tenim les nostres xarxes. Crec que sí que és preocupant que les xarxes socials cada vegada s'estan convertint en un espai més hostil i de menys reflexió i de més atac i de més odi. Crec que això, evidentment, crec que ens porta a una reflexió de tots i totes, és a dir, perquè al final el que tu no dius al carrer, per què ho dius a les xarxes socials? Crec que moltes vegades es fa des de la covardia. Crec que hem de ser curoses. Es fa política a tot arreu, també a les xarxes socials, i per tant jo crec que els mínims que se reclamen en la presencialitat també s'haurien de reclamar, com no pot ser d'una altra manera, a les xarxes socials, els comuns, per descomptat que no tenim cap estructura estranya.
El proper novembre hi ha Congrés Extraordinari d'Esquerra Republicana que ha de decidir quin serà el seu futur president de partit, etcètera, etcètera. Si li pregunto per això a vostè, vostè em dirà ja s'arreglaran, i és totalment normal, però a nivell intern, de cara a la tardor, els comuns també es plantegen renovar lideratges, això ho han dit, per activa i per passiva. Quin paper jugarà vostè a la nova cúpula dels comuns?
El que hem decidit els comuns, nosaltres teníem una assemblea que seria a la tardor, tocava en principi a la tardor de l'any 2025, i el que estem veient és que, certament, com comentaves a l'inici, els resultats de l'últim cicle electoral no eren els que nosaltres volíem, pensem que no són bons, i no només en el nostre cas, sinó que el que veiem és que n'hi ha un retrocés de les esquerres a nivell global. De fet, si veiem, per exemple, el que ha passat a França, crec que és molt bona notícia que el Nou Front Popular hagi plantat cara a l'extrema dreta, però sens dubte ha sigut una anomalia, si mirem en comparació amb els resultats d'altres països europeus i del món, però no només això, sinó que també han hagut de construir una fórmula novedosa, com és la construcció del Nou Front Popular, per poder aturar els peus als partits de l'odi. Per tant, el que nosaltres diem és toca una reflexió a nivell estratègic, a nivell global, de quin és el paper de les esquerres, què està passant amb els partits d'esquerres que no estan connectant amb la ciutadania de la manera en què toca, no estem connectant amb totes aquelles persones de classe treballadora les que nosaltres volem representar. Per tant, obrim un termini de reflexió per veure com connectem millor amb la gent, què està passant ara mateix, quines són les tendències, les preocupacions, les esperances de la ciutadania. Per tant, n'hi ha tota una part en aquesta assemblea, que per això nosaltres avancem al novembre, més ideològica, i després també n'hi ha una renovació dels òrgans, i en aquest sentit n'hi ha una oxigenació de cares, però si parles en el cas meu, en el cas de les coordinadores, serà a finals de setembre, principis d'octubre, quan parlarem de la renovació d'òrgans. Crec que s'ha de fer pas a pas. A mi m'agrada fer les coses de manera endreçada, de manera planificada, i també dir-te, nosaltres ara tenim el focus posat en dues coses. La primera és en aquestes negociacions que estem tenint perquè Catalunya tinga govern. Crec que aquesta missió me supera a mi com a persona, i evidentment transcendeix també al propi partit. Crec que té una dimensió a nivell nacional que és molt important, i evidentment, com comentava, també n'hi ha una altra missió, que és que nosaltres ara comencem a parlar amb molta gent de dins de l'organització, però també de fora de l'organització, persones que encara no són dels comuns, però que pensem que per la seva trajectòria, per la seva experiència, tenen reflexions que són necessàries, que són molt valuoses per veure com aconseguim aquest objectiu que deia de reconnectar a les forces d'esquerra amb les preocupacions i amb els malestars de la ciutadania.
Li repregunto, persones com Jéssica Albiach o com Ada Colau seguiran liderant el partit?
Tu me repreguntes si jo te torne a dir, aquest debat ara mateix encara no està damunt la taula, serà finals de setembre, principis d'octubre, quan ja parlarem dels nous òrgans. Evidentment, estiga on estiga, i això, com dic, encara no està damunt la taula, jo seguiré sent dels comuns, jo seguiré militant, però ara mateixa aquesta reflexió encara no la fem, precisament perquè volem fer els debats, com deia, de manera endreçada, planificada, i sobretot perquè tu no pots posar les energies a tot arreu al mateix temps. I per tant és, primer, negociacions perquè Catalunya tinga un govern; segon, aquesta reflexió ideològica que jo crec que és imprescindible perquè les esquerres connecten novament amb la ciutadania, i després ja parlarem dels òrgans.
Fa temps que des de la política s'ha posat bastant de moda dir allò de parlem dels problemes reals de la gent. Mm-hmm. Doncs bé, parlem dels problemes reals de la gent. Aquest matí deia, sorpresa, nova incidència que afectava la circulació de l'R7, que iniciava i finalitzava el seu recorregut a Montcada i Reixac, quan no és habitual. Què està passant amb Rodalies en aquest país i per on ha de passar la solució? Perquè
bueno,
és dia sí,
passant...
dia també.
Sí, sí, no, no. El que passa en Rodalies en aquest país és un escàndol i, com deies, no és d'ara, sinó que és de fa molts anys. Bueno, jo crec que, bàsicament, el que passa és que durant molts anys, des del govern de l'Estat, en lloc d'estar invertint en trens com Rodalies, que és el tren de la gent comuna, de la gent que va a treballar, s'ha estat invertint i destinant absolutament tots els recursos a l'alta velocitat. A l'alta velocitat, no necessàriament sempre a Catalunya, sinó a l'alta velocitat arreu de l'Estat, i això ha produït una desinversió tan gran pel que fa a la xarxa de Rodalies en Catalunya, que evidentment tenim una xarxa amb uns retards, amb uns problemes de manteniment, fins i tot de vegades ho hem vist també amb problemes de seguretat que no són tolerables. Ara és cert que des de fa un parell d'anys, diria, 2-3 anys, des del govern de l'Estat s'està invertint, com no s'havia invertit mai en la xarxa de Rodalies, s'està executant també més, però clar, és que els anys de desinversió han sigut tants que necessitem encara més temps per poder posar-se al dia. Nosaltres també una de les coses que estem, bueno, que en les que hem insistit per part de comuns, però també des del govern de l'Estat, és en accelerar aquest traspàs de Rodalies. Jo crec que les coses des de la proximitat se poden gestionar millor, no? I en aquest sentit nosaltres també hem fet força per aquest traspàs de Rodalies.
Li cal a Catalunya un finançament singular? I si és així, com ha de ser aquest finançament singular?
A Catalunya li cal un finançament singular. Ara mateix Catalunya representa pràcticament el 17% de la població de tot l'Estat. Està rebent com si diners com si fóssim el 13%. Això ens porta a una situació d'infrafinançament que, evidentment, acabem pagant els catalans i les catalanes, doncs, perquè va en detriment de la qualitat de la sanitat, de l'educació, dels serveis socials, evidentment, els serveis públics del nostre país, amb una situació d'infrafinançament, és molt més difícil de sostenir. No? I per tant, en aquest sentit, necessitem un nou model de finançament que a més porta caducat des de fa 5 anys, que és profundament injust amb Catalunya, no només amb Catalunya, també País Valencià, Illes Balears, Múrcia, és a dir, n'hi ha uns quants territoris de l'Estat que surten perdent, i per tant nosaltres el que reclamem és: necessitem un sistema de finançament que siga just, que siga propi, singular, perquè a més tenim competències que no tenen altres territoris. Estic pensant en presons, estic pensant en Mossos, en justícia. Tenim una llengua pròpia que s'ha de cuidar, que s'ha de protegir, i això també necessita recursos i finançament. Per tant, sí, singular, propi. I a més que ha de ser just, ha de ser solidari, també amb altres territoris, però ha de respondre al principi d'ordinalitat. Això vol dir que si tu ets dels que més aporta, no pots ser dels últims que rep. I per a mi també hi ha un altre tema que és important, que és evitar la competència deslleial entre territoris. És a dir, estem veient com les comunitats que estan governades pel Partit Popular, que estan fent? Estan baixant els impostos als rics alhora que li exigeix cada vegada més diners al govern de l'Estat. Per tant, nosaltres el que diem és justícia fiscal, no? I això també passa perquè és cert que Catalunya paga molts impostos i jo crec que és important que qui més té pague més impostos. Ara bé, el que no pot ser és que nosaltres estiguem fent un esforç important mentre que la resta de territoris, ja siga Andalusia, ja siga el Madrid de la senyora Ayuso, estiguen esborrant l'impost, per exemple, de successions.
Arran de les darreres eleccions, hi ha al Parlament no només un partit d'extrema dreta, sinó que ara hi ha dos partits d'extrema dreta.
Sí.
Ha pecat l'esquerra d'aquest país de no posar seriosament el debat de la migració sobre la taula i d'això se n'ha aprofitat l'extrema dreta?
Al final, l'extrema dreta al que se dedica és a generar l'odi entre l'últim i el penúltim, no? I jo crec que ha fet una cosa molt irresponsable, que és relacionar immigració amb inseguretat. Crec que és no només una gran irresponsabilitat, sinó que és fals. Quan tu mires les dades d'inseguretat i les dades d'immigració, te n'adones que res té a veure una cosa amb l'altra, no? I per tant, el que estan fent és, en lloc d'assenyalar, per exemple, els fons voltor, que són els que ara mateix la seva acaparació, no? Estan acaparant pisos buits, perquè el preu del mercat puja, En lloc de fer això, el que fan és assenyalar a les persones que estan en una situació de més vulnerabilitat. No? Per tant, jo crec que el que hem de fer no és de cap de les maneres acabar comprant amb matisos el discurs que fa l'extrema dreta, que torna a dir no només és irresponsable, sinó que és fals, i que n'hi ha alguns partits que ho estan començant a fer. A mi això em preocupa. Nosaltres el que hem de destacar és, amb argument, amb dades, amb rigor, demostrar com res té a veure una cosa amb l'altra, i no només això, sinó que al final, si Catalunya s'està aixecant com a país, si n'hi ha persones que estan ara mateix no només treballant en la recollida de la fruita, no només cuidant els nostres avis i les nostres àvies, a la nostra gent més petita, no?, als infants, tot això ho estan fent moltes vegades persones migrades que són les que estan aquí moltes vegades en unes condicions d'absoluta vulnerabilitat, perquè tenim una llei d'estrangeria que és una vergonya i nosaltres no ens cansarem d'exigir-li al Partit Socialista que aquesta llei d'estrangeria s'ha de derogar. I el que necessitem és el reconeixement dels seus drets i, sobretot, no només posar en valor que a nivell econòmic i a nivell laboral, evidentment, les persones migrades són necessàries, sinó també pel que fa a la riquesa cultural i a com s'enforteix aquesta diversitat com a país.
Ara em deia, hi ha partits que ho estan començant a fer tot plegat. Ho deia, per exemple, per Junts, que apostava per quedar-se competències en migració?
És que a mi el que me va costar d'entendre és com un partit com Junts, i en el seu cas, a més, crec que va ser el seu secretari general, va ser el senyor Turull, deia que el que volia era competències en migració, doncs, per exemple, no per acollir més i millor. No? Quan en realitat el que tenim no és un problema migratori, el que tenim és un problema moltes vegades en l'acollida, en els recursos que se necessiten per poder acollir, com dic, més i millor, perquè estem deixant a persones que venen fugint de la fam, que venen fugint de la guerra, en una situació d'absoluta vulnerabilitat. Per tant, evidentment, no només vaig discrepar, sinó que em va decebre profundament escoltar quan el senyor Turull va dir que volia tindre competències en migració, com dic, no per tractar millor i veure com gestionem millor la diversitat migratòria, sinó precisament per expulsar els delinqüents multireincidents. Perdoni, és que això ja està contemplat en el Codi Penal. El que passa és que tenim uns jutjats que sí que és cert que estan saturats i segurament el que necessitem són més recursos per a la justícia. Però que estiguem vinculant un partit com Junts, migració i inseguretat, em sembla irresponsable i crec que acaba normalitzant les afirmacions de l'extrema dreta que ens porten a una situació perillosa.
Som un país insegur, senyora Albiach?
No som un país insegur. Si n'hi ha focus d'inseguretat en moments puntuals, en zones concretes, crec que s'ha de fer una bona diagnosi i crec que a partir d'ahí s'ha d'actuar. Generar discursos d'inseguretat que l'única cosa que fan és enfrontar a l'últim contra el penúltim, que és fer populisme, a més, punitiu, el que fa és generar una por innecessària que no se correspon amb la realitat. Quan tu mires les dades de manera objectiva, no som un país insegur. Però torne a dir, crec que no es poden fer discursos naïfs. Si en un moment puntual, si per un tipus de delicte concret, si en certes zones s'ha d'actuar i s'ha de fer una millor diagnosi i se necessiten més recursos, es posen a anar dient a tort i a dret que som un país insegur. No es correspon amb la realitat.
Abans me'n parlava, el Departament d'Educació ha atribuït aquest endarreriment a les adjudicacions de les destinacions dels docents a un problema tècnic i ha dit que confia en poder-lo resoldre el més aviat possible. Uh-huh. Així ho assegurava Dolors Cullell, directora general del professorat i personal de centres públics del Departament d'Educació.
El Departament d'Educació vol llançar un missatge de tranquil·litat per totes les persones que en aquests moments estan pendents d'una adjudicació d'estiu. Nosaltres hem detectat que hi ha un problema, és un problema tècnic, per això els tècnics ens estan demanant aquest temps, però el resoldrem. Per tant, el primer missatge és absoluta tranquil·litat. Tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant pel curs que ve.
Això deia ahir Dolors Cullell des del Departament d'Educació i, mentrestant, jo recordava que el 2023 ja hi va haver aquell fracàs en les oposicions que es van haver de repetir amb aquells exàmens mal fets, amb un temps que no era adient, amb aquella subcontrata que no va acabar de funcionar. Què està passant amb el funcionariat del país?
A veure, jo crec que ja no és un tant... No és només amb el funcionariat del país. A mi el que em sorprèn és que aquesta senyora diga no, tranquil·litat, que tots els funcionaris o tots els professors estaran col·locats. És que no es tracta de que estiguin col·locats. Es tracta de que a hores d'ara els professors i les professores del proper curs encara no saben ni a quina escola estaran destinats, ni quin curs faran, ni quina assignatura faran. Per tant, això va en detriment de la qualitat educativa. Per què? Perquè ara mateix no s'estan podent preparar les classes ni la programació del curs vinent. I això perjudica els nostres joves i els nostres infants. Per tant, tranquil·litat total del món. Aquí ningú es posa nerviós. Però una cosa és estar tranquils i tranquil·les i altra cosa és la incapacitat en la gestió que estem veient per part d'Esquerra Republicana any rere any a l'hora d'entomar la gestió del Departament d'Educació. Per tant, tota la tranquil·litat del món, però a mi el que em preocupa és què passarà amb els nostres infants quan tu tens professors, perquè, a més, quan sabrem la destinació? És a dir, quan sabrem l'assignatura? Quan sabrem el curs? No és el mateix que tu, el curs vinent, facis matemàtiques de primer de l'ESO o facis tecnologia de quart. Per tant, en quin moment tu t'ho prepares? No? I per tant, clar, vull dir, jo, la veritat, aquesta passivitat, de quin problema tècnic estem parlant? Jo també portaré... Saben, a més, bueno, no sé si ho saben, però a mi el tema d'educació m'agrada especialment. Jo al Parlament he portat diversos anys d'educació, ara torne a entomar el tema, i de fet nosaltres ja hem registrat preguntes perquè ens acaben d'aclarir de quin problema tècnic estem parlant, perquè és que veiem que és una rere de l'altra, no?
Deixi'm obrir-li el darrer tema, la darrera qüestió, perquè ho feia evident, l'ha tret diverses vegades, el problema que tenim amb l'habitatge a casa nostra, jo crec que és molt greu.
Sí.
I ho faré a través d'un exemple molt clar. Un jove, si se li pot dir així, de 38 anys, del barri de Gràcia de tota la vida, buscant pis. Per fi, amb 38 anys, pot sortir de casa dels pares. Uh-huh. Intenta buscar pis, 25 uh-huh. metres quadrats, 1.300 euros al lloguer. Per tant, decideix anar a comprar. Però anar a comprar pis requereix el 33,3% per pagar l'entrada i la hipoteca. Què ha de fer aquest jove?
Bueno, és que jo crec que aquí està el tema. No podem enfocar el problema de l'accés a l'habitatge de manera individual. Crec que s'ha d'abordar com un problema de país. Perquè moltes vegades, quan tu ho enfoques de manera individual, evidentment, estàs sol, estàs desemparat, te'n tornes a casa dels pares, o acabes compartint quan ja penses que ja no vols seguir compartint pis. Perquè ja tens edat, pot ser, de viure en parella o de viure tu sol. I aquest és el tema. No podem pensar que l'accés a l'habitatge és un problema individual. És un problema polític, és un problema de prioritats, i per això diem, el proper govern de la Generalitat ha de tindre al cor de les seues prioritats l'accés a l'habitatge. Perquè el dret a l'habitatge és el que et permet també tindre accés a altres drets. I hem tingut un problema que en aquest país l'accés a l'habitatge ha sigut la llei de la selva. I, per tant, ha sigut, bueno, habitatges turístics, habitatges de lloguer de temporada, no construïm... Bueno, és que en els últims 10 anys a Catalunya, l'Incasòl, des de la Generalitat, s'han construït 560 habitatges de lloguer social, 560. És que és una broma, és una presa de pèl. Per tant, per això dic, el proper govern de la Generalitat ha de tindre en el cor de les seues prioritats l'accés a l'habitatge. De cap de les maneres se pot entendre com un problema individual. Crec que han fet una feina extraordinària i la segueixen fent des del Sindicat de Llogateres, des de la PA i des de totes les entitats de la ciutadania organitzada, però, evidentment, aquesta feina que a nivell de les entitats s'ha estat fent, cal que siga traslladada al proper govern de la Generalitat, i no només a Catalunya, sinó també, evidentment, al govern de l'Estat, que veiem com al Partit Socialista li costa i massa vegades va arrossegant els peus.
Ja sap, senyora Albiac, que els que preguntem, normalment, sempre insistim. Farà vacances?
No faré vacances. Farem 3-4 dies, a lo millor una escapadeta per ací a prop, però fins que Catalunya no tinga govern, no, enguany no toca, perquè, a més, saben vostès que normalment els primers 15 dies d'agost el Parlament està inhàbil, uh-huh. però enguany és hàbil tot el mes fins que, com dic, tinguem govern. Crec que aquí és on hem de posar totes les nostres energies. Per tant, alguna escapadeta de cap de setmana pot ser una mica llarg per aquí a prop, però jo crec que per tota la gent que ens va fer confiança, per tots els catalans i les catalanes que necessiten que tindre un govern a Catalunya que funcione, i també, siguem realistes, n'hi ha molta gent al nostre país que no pot fer vacances. Alguns no poden fer ni una setmana. Per tant, crec que seria una responsabilitat fer-ho, i per tant anem a fons a aconseguir aquest govern que ha de funcionar sí o sí.
Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Comuns Sumar al Parlament de Catalunya, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a Ràdio Estel i a la Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. I mentre dino, doncs veig la ruleta de la fortuna. Amunt, 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 preparades. Allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Aquest dijous 11 de juliol us oferim pel nostre canal online Ànima Estel la benedicció abacial de Rafael Barruer, nou abat de Poblet. A partir de 11:45, programa especial amb una entrevista al mateix fra Rafael i a partir de les 12, la celebració a l'església del monestir amb el compromís, la lletania dels sants, el lliurament de l'anell i el bàcul i la imposició de la mitra. Aquest dijous en directe des de Poblet, a partir de 11:45, benedicció abacial de Rafael Barruer, pel canal online Ànima Estel, a través del web radioestel.cat o de l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana. Amb Joan Trias.
Minuts que passen de les 9 del matí, continuem pendents, com sempre, de la darrera actualitat, però ara sí, arrenquem el magazín de la Caravana. Un dimarts que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol d'Operació Sant Mig, avui per parlar d'alimentació i de proves de resistència. Ho farem amb Glòria Gómez, professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. I a 11:45 serà el torn per les tietes, avui acompanyats per Montserrat Mua, Jordi Campos, Eva Vives i Ferran Serra. Amb ells farem un repàs de l'actualitat més propera. Cap a les 11 del matí xerrarem amb Leo Espluga i ampliarem nous conceptes de filosofia millennial. Més enllà, 11:45, serà moment per parlar de salut natural per a tothom amb el doctor Juan Márquez i al punt del migdia serà el torn d'obrir la nostra parada solidària, avui acompanyats de la Mariona Buixadeira, responsable de les colònies per fills i germans de pacients amb càncer, organitzats per l'Associació contra el Càncer de Barcelona. I encara una mica més tard de l'entrevista cultural ens visitarà el cantautor Lomeu, el nou projecte en solitari de Pep Masiques, baixista de Madi i Prats. Parlarem del seu àlbum debut Recordar, tota una proposta musical de 9 cançons plena de matisos i de ritme rock i del pop més eclèctic i que veurà la llum el proper 12 de juliol. No us el perdeu perquè l'entrevista a la part final del programa ens regalarà fins i tot un petit acústic. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Farrés. A més, voltarem, com sempre, amb la Girocleta i tancarem programa amb el Bona Vesprada. Tot això avui dimarts 9 de juliol a la Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, ja trots preparats per arrencar amb les seccions habituals. Minuts exactes que passen de les 9 del matí. Fem un tomb per la vida.
La Caravana.
Un
tomb per la vida d'aquí, Giró.
Avui toca fer un tomb per la vida de Pep Masiques, que artísticament es fa dir Lomeu. No sé pas on ve aquest nom.
Lomeu.
Lomeu.
Que no és Tomeu, eh?
No, és Lomeu. M'agrada, Lomeu. A mi no, no passa res. No, a veure, jo si m'hagués de posar un nom artístic no em posaria Lomeu, però segurament no, segur que el té els seus motius.
Mireu, si tu sempre estàs parlant de lo teu.
Eh?
Uau!
Molt bona.
Home, és que és...
Lomeu, lo teu.
Molt bona, és una mica cunyadot, eh?
M'ha costat.
Res, però és una mica
les bromes...
Ha sigut ràpid, però...
Sí, és que és rapidíssim.
Quina ment privilegiada.
En definitiu.
Només per dir parides.
Una mente meravellosa va estar inspirada en Rafa Sanabuí.
Jo valgo per dir parides i per jugar al trivial una mica.
Ves que bé. Lomeu. Pep Masiques, que s'ha decidit posar-se Lomeu, que d'aquí poca estona puja a la caravana per presentar-nos el seu primer disc, un disc que es diu Recordar, i que es publica només aquí 3 dies, fent càlculs, això és aquest divendres. I us porto bones notícies, perquè encara que no s'hagi publicat el disc, que es publica el divendres, com acabo de dir, en aquest programa podem posar les cançons del nou disc per sota, en exclusiva. No les haureu pogut escoltar abans, a no ser que escolteu la caravana.
Per sota.
Ni tan mal, eh?
No, home, no.
Està bé, està bé.
Sona molt bé.
Però...
La música t'agrada? Li dones el vistiplau?
Sí, m'agrada molt, però saps què m'agrada més encara, Rafa? La història. O sigui, hem d'ubicar el Lomeu, en Pep Masiques, per
entendre. Estaràs tota l'estona traient i posant roba? O com va això?
No, sóc una mica hiperactiva, per si no ho havies notat encara. No, anem a fer un temps per la vida d'en Pep Masiques.
No ho diria ningú.
Perquè és baixista dels grups Made i Prats. Però, atenció, el més interessant de tot és que en Pep és xef i propietari del restaurant Can Rin.
Mira que bé.
La mateixa persona.
La mateixa persona que es diu Pep i que es fa dir Lomeu és xef i propietària i també baixista. Tot això una persona.
Uau. Doncs avui li preguntem que ens convidi al seu restaurant, no?
Ah, em pensava que deies, no sé, algun plat...
Li preguntem que ens convidi al seu restaurant.
Et puc fer una pregunta?
No acaba de veure la pregunta.
Convida'ns. No, a mi em fa molta gràcia, si això de fogons i música es combina bé.
Fogons.
Segur que sí.
Segur.
Ah, és prou curiós, perquè em dius, mira, no sé, és professor, no sé, però com xef, propietari d'un restaurant i músic, és com una combinació que al meu cap no l'havia fet mai, aquesta combinació.
No poses música per cuinar?
Sí.
Doncs ell toca.
Ja, però és curiós.
Amb els peus, ja, les mans de cuinar.
Sí. No, però és baixista, necessita...
Bueno, clar, és baixista, amb els peus que es toca el baix.
Jo també soc baixista. 1,63, per ser exactes.
Tu ets baixista.
Jo soc baixista. Sí.
Total, que combinant aquestes dues grans passions...
De la branca freudiana.
La música i la gastronomia, i fent malabars, inicia el seu primer projecte en solitari, anomenat Lomeu. Sempre mogut per la creativitat com a manera d'expressió, ha dit el seu primer treball, que són 9 cançons, que les ha creat a l'estudi de casa seva. O sigui, és xef, és propietari d'un restaurant, és baixista i també és propietari de casa seva i de l'estudi que ell té a casa seva. Un nou disc que es titula Recorda.
No saps si és propietari, la meva. El viu alquilat?
Jo, mira, no, deixa'm dir-te una cosa. Si visqués alquilat, dubto... Alquilat, no, del lloguer, dubto... que has fet un estudi de gravació a casa seva, perquè això és una inversió molt
ben
bèstia
vist.
Com per perdre-la.
Ben vist.
Que quan tu vas, jo vinc d'allà, eh?
Bueno.
Passa res. Com sonen les cançons del...
Vas una mica de Genoa, avui. Sí.
Vaig molt guapa. Podria ser cambrera del restaurant d'en Pep Masiques.
T'ho diuen tot, eh?
I podria ser guitarrista de CDC, també.
També, és
avui,
que
Giró
versatilitat.
Fa honor al... al primer nom que li vaig posar.
Què va ser?
Diane Keaton.
Ah, això.
La Diane Keaton de Radio Estel.
Va de Diane Keaton, sí.
Oients, sóc una dona... elegant.
Eclèctica.
Versàtil.
Eclèctica, sí. Eclèctica i fresca.
Per favor.
Ah, perquè portes pantaló curt.
Clar. Va, parlant del nou disc de Pep Masiques, del disc que es diu Recordar que... No, això retireu, perquè després es fan una imatge de mi que no és la que és.
Ho deia com els programes de ràdio.
No hi ha dona més assenyada que jo en aquest moment.
L'espurna.
Oh, i tant, oh, i tant. Que parlin els que viuen amb mi.
Una dona visió assenyada. De l'assenyadisme.
Sí, sí, jo sóc superclàssica, em sap greu. A mi les coses que es porten avui en dia no les...
No t'agrada.
No, no, no.
Oi, 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 oi.
No, no, però sí que tens el teu estil, és veritat. Això estic d'acord.
No, sí, sí, un estil...
M'acaba de picar un mosquit. Pot ser que hi hagi un mosquit aquí a l'estudi. Sí. No és broma, eh?
Podria ser. Avui hi ha molts mosquits per aquí.
Pot ser que Olma Giró i Jessica el dia comparteixin picada a partir d'ara?
Li ha picat un mosquit també, t'ho ha dit?
T'ho ha dit en
directe? Ha dit que li ha picat un
mosquit? En directe?
No, no ho ha dit en directe.
Però ho ha dit, que li havia picat un mosquit. On està? Ja ha marxat, anava a dir, Jessica...
A veure si ara t'ha passat sang del viac i...
Com m'agafi alguna cosa, truco la Jessica, eh? Ja us ho dic ara. No,
Jessi,
no, m'acaba de picar.
Jessi, col·legues de mosquito.
Jessi.
Dos casos de malària a Catalunya.
Ai, 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 vei. Home, no.
Estava rient, i pam, saps?
Sí, 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 sí,
també. Ui, ai, picadeta. Ai. En definitiva, que estem parlant d'en Lomeu, d'en Pep Masiques, que té un restaurant, que té un estudi de casa, un estudi de ràdio...
Una ràdio d'estudi a casa.
Un estudi de gravació a casa seva, que publica el nou disc, el seu primer disc, que es diu Recordar, que el publica aquest divendres, però que si ens escolteu el podreu escoltar, doncs, com sona en primícia, en exclusiva, perquè encara no s'ha publicat, però nosaltres ens han passat les cançons perquè els periodistes, doncs, ens deixen fer aquestes coses.
Per sota.
I són unes cançons que es mouen entre el pop i el rock i estan totes cantades en català. Les nou cançons, doncs, són en català i de què parlen? Doncs parlen d'històries, de sentiments, d'emocions que tots, diu, hem sentit en algun punt de la nostra vida. Auguro que parlarà d'amor, de desamor, de desenganys i potser de picades de mosquit.
Augures, eh?
No us ho perdeu? Que a més ens regalarà
un acústic,
que vol dir que tocarà en directe amb la guitarra, d'acord? Amb el micro. Quan acabi l'entrevista, l'entrevista comença a quarts d'una, 12:30, quarts d'una. Per tant, a la 1:25 tindreu un acústic.
Per tant, ja sabem que tindrem una cadira a dalt i a baix. I cada vegada que ve algú a fer un acústic, paixem una cadira de la redacció i tornarà a
penjar. Perquè no pot tenir braços la cadira.
No pot tenir braços la persona que toca la cadira, vull dir.
Rafa.
Home, clar, seria complicat.
Lo teu i lo meu.
Lo nuestro.
Puja a la caravana.
Què?
Lo meu, que pujarà a la caravana.
Moltes ganes, d'escoltar-lo.
Lo meu pujarà a la caravana.
Sí, ja, és com... Saps què vull dir? Bueno,
ai, però que ho havia pensat així, jo. És que segons... Es diu lo meu, si es vol posar lo meu de nom artístic, doncs jo no tinc res a dir-li. Pep Masiques, lo meu, que a partir de quarts d'una puja a la caravana per presentar-nos el seu primer disc. Ara. Recordar que sona com estem escoltant.
Ara has parlat.
Anem a recordar, va. Vallès, 9 de juliol.
Mira, un 9 de juliol del 1877 es va celebrar el primer torneig de tennis de Wimbledon de la història, a Londres. Va ser el primer torneig de tennis Grand Slam de la història. Això sí, era molt diferent de com se jugava avui dia. Rafa Sanahuja.
Què?
Què tens a dir?
Tu fas més pim-pom, eh? El tennis és més...
És veritat.
És que no sé d'on ve aquest soroll.
A mi no em miris.
M'estic tornant una mica boja.
És la pilota, és la pilota.
Deixeu-la parlar, que teniu una cosa a fer mansplaining. Aquí no deixeu parlar mai a les dones. Parla, Judit. Va.
Nope.
Primer torneig de tennis de la història. Gràcies.
Wimbledon, va ser.
Això sí, era molt diferent de com se juga avui dia. De fet, es jugava a sobre de gespa i la forma del camp era com d'un rellotge de sorra. O sigui, no era rectangular, sinó que era oberta, doncs, dels costats. Llavors, per aquest torneig es van establir per primer cop unes normes estandarditzades de tennis que després, òbviament, doncs, van anar canviant. Però això va passar un 9 de juliol.
Molt bé.
I seguint amb esport, un 9 de juliol de 1903 es va disputar el primer Tour de França de la història.
Home, avui, quin 9 de juliol, van començar les migdiades com van de ser.
Exacte.
Un Tour de França de fons.
No sé si heu vist una imatge que corre per les xarxes de Pogacar, doncs, fent un sprint i un senyor fent una migdiada. L'has vist, tu, Joan? És molt bona.
Boníssim.
Qui ha agafat aquesta foto és fantàstic. Però hi ha uns, perquè estan allà animant tots... Hi ha un senyor en una hamaca...
Fent una migdiada, no?
Mentre passa a Pogacar com una bala.
Com seria, Giró, el sorollet del Tour?
El Tour?
Vamos, chavales.
Bueno, en francès, eh?
Seria més com...
Ali, 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 ali! Ali, 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 ali!
Vamos.
Tour de França, que de fet aquest tour va sorgir perquè va ser creat amb l'objectiu de vendre més diaris. No sé si ho sabíeu, però el va crear i patrocinar el diari francès L'Auto, que esperava que aquest esdeveniment captés l'atenció del públic i augmentés les xifres de vendes. Aquest va ser l'objectiu principal del tour.
Doncs no, mira, no ho sabia. I és curiós, molt curiós, sí.
Nada és curiós.
L'any que ve, no, l'any que ve sí, és quan surt des de Barcelona, no?
L'any que ve surt des de Barcelona,
surt des d'aquí.
2026, és.
Contents.
I un 9 de juliol del 1922...
26.
Mira. Què és això? Hem trobat això. Perquè un 9 de juliol del 1922, Johnny Weissmuller, nadador i actor conegut per les pel·lícules de Tarzan, va batre el rècord del món de natació als 100 metres estil lliures. Mireu-lo, aquí està.
Aquest crit el va fer sota l'aigua.
Sí.
Imagina't.
I li va entrar tota l'aigua.
I tu el sabries de reproduir, segur jo, no?
I puc intentar-lo, però no sé si és una bona idea, Joan.
Sí, jo crec que sí que és una bona idea.
Va,
Bravo!
Gràcies.
Bueno, igual.
Pràcticament igual.
Te n'has sortit igual. Prou, eh?
Pràcticament igual.
Hi ha hagut un minigall, però... Hauries d'haver-ho fet més agut.
I si vol... No, i perquè no tinc ara el taparrabos aquell, perquè si no me'l poso i...
I si estiguessis penjat d'una liana encara seria més...
Ideal.
Que hem de despertar en mig Catalunya.
I si tinguessis cabellera...
Què et sembla la idea de que jo estigui tirant-me d'una liana tota l'estona, tot el matí, mentre van passant...
I del Cirque du Soleil.
Mentre van passant seccionistes.
Mentre no caigui res de la liana...
Sense res a sota. Tolón, tolón.
No siguis un missatger.
Bueno, va. El
Johnny Weissmuller.
Era nadador.
Va batre rècord del món de natació.
Cosetes nostres.
Ja.
I va baixar per primera vegada la de la barrera d'un minut. Del minut, eh? O sigui, va fer exactament 58,6 segons.
Home, Tarzan, eh? Mm.
És que, molt Tarzan.
Tarzan de los monos.
I pel que fa a música, un 9 de juliol del 1964 va arribar al número 1 al Regne Unit a House of the Rising Sun, el tema de The Animals.
Versionada, millor dit, per a tots els amics peruans de les Rambles de Catalunya.
Ah, sí, és veritat, és veritat. En directe.
I seguint amb música, però situant-nos...
Sona molt... Perdona, eh?
Digues.
Sona molt bé aquella gent que toca la Rambla.
Sí, la flauteta aquella.
Sí.
Té un nom, eh? Però...
Jo sempre penso la flauta dulce, no?
No, què dieu? No.
Flauta de pan.
Què dius, a pare? Flauta... Sí.
Va, busca-ho, Giro, con tus dedos vertiginosos de Google.
Sí, una gran cançó.
Però jo sempre que escolto la gent allà tocant al carrer, sempre penso, sona molt bé aquesta gent.
La gent sona... Sí, i al metro també, vull dir, la gent...
Zamponya.
Molt de talent.
Com es diu?
La zamponya és la peruana, clar, depèn de la zona que hi siguis. Sí.
Flauta tradicional andina. I aquest riure malèvol.
Podria ser un sobrenom de allò que la Vallès.
Lo meu, Xico.
Jo, perquè els esmorzars que es fot.
Va, seguint amb música, amb un 9 de juliol del 1988, quan ja feia gairebé 2 anys de la mort d'Estea Fortuny, atenent a la pressió popular, la companyia Elèctrica d'Arma va tornar als escenaris amb un concert brutal a Pineda de Mar.
És dir, Elèctrica d'Arma i...
I ens tornem més catalans. De sobre som més catalans.
Mm.
No?
Sí.
Visca Catalunya.
Visca sempre.
L'any següent, el 1989, van publicar Fibres del Cor i van tornar, doncs, definitivament als escenaris amb aquest
disc. Van tornar, eh?
Sí, perquè ho havien...
Ara hem marxat un altre cop, com ho tenim?
No, crec que continuen tocant. Sí,
no han anunciat cap separació?
No, l'any passat van celebrar els seus 50 anys amb un gran concert, multitudinari concert, on es van recordar grans hits, grans moments de la seva història.
Són dels pocs, no?, que continuen.
I avui, aniversaris, tenim un aniversari molt, molt especial, perquè hem de felicitar a Tom Hanks, que fa 68 anys.
Mira,
home...
Tom Hanks, un dels intèrprets de més reconeixement de Hollywood,
Hollywood, que ha interpretat doncs, amb èxit tant personatges còmics com personatges dramàtics.
Sí,
ha guanyat...
És versàtil.
És molt versàtil, és versàtil. Sí, sí. Ha guanyat dos premis Òscar pels seus treballs a Filadèlfia i Forrest Gump i 5 Globus d'Or.
Déu-n'hi-do.
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Yo Forrest Gump.
Era mi muy mejor amigo.
¿Por qué os pasa pel cap?
Te dan muy mejor amigo.
Forrest Gump.
Forrest Gump.
El doblador es va inspirar una mica, yo creo que en Julio Iglesias, el Forrest Gump, era mi muy mejor amigo.
Forrest Gump.
Y... Per acabar el tal dia com avui, avui també és l'aniversari, que t'agradarà, Joan, de sí. Guillem Roma,
sí,
que avui
senyor.
Fa 40 anys.
Si te caballo viene de bonanza.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Moltes felicitats a Guillem Roma. Què és aquest que sona?
Ginefali de bonans.
Exacte.
M'agrada molt com Xavi Aguilar demana perdó com si hagués fallat un gol,
bueno,
un gol a l'afició.
Na més faltaria, que deia aquell. Na més faltaria.
Ai.
Ai.
Ah, ara sí, sí. Què?
Ara sí.
La gent, a part de cantar...
Seguim amb parla, la nostra saga favorita de final de temporada, la frase del dia. Aguilar.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'érida!
Tenim en marxa la segona part de l'obra mestra, l'obra magna de Mariano Rajoy, dels seus articles,
no.
I que ens serveix com a prèvia... De... Pots marxar, jo no tinc... O sigui,
sí?
Pots marxar una... Per mi?
Va, que marxo, adéu.
Sí, marxes? Endavant, doncs, con viento fresco. Que ens... Ah, mira, mira.
Hola de nou.
Que ràpida, sortit de l'estudi.
És flash, és flash. Ha sortit i ha entrat. Bueno, total, que tenim aquesta obra magna de Rajoy, dels seus articles, que ens doncs, serveix com a prèvia del partit d'aquesta nit, que avui torna a jugar Espanya, ja veurem què fa contra els amics francesos. I la frase que us analitzaré és aquesta. És que, si us plau, escolteu-la, Joan, jo crec que t'encantarà. En blanc, si us plau. Diu: a la hora de escribir esta crónica desconozco quién será nuestro rival en semifinales, si Francia o Portugal. A mí me da igual. Hay que confiar en nuestra selección. Son jóvenes, algunos no tanto, pero todos son muy buenos. Yo miro al futuro con esperanza a pesar de las tarjetas y a pesar de algunas lesiones, pero insisto, hay que ser positivo. Cualquier otra actitud solo nos traerá tristeza y melancolía.
T'has sortit una mica Rajoy, però insisto.
Com deia Lelutier...
Analicemos la frase.
Digo, a la hora de escribir esta crónica desconozco quién será nuestro rival en semifinales, si Francia o Portugal. Claro que sí, ella es matiner. Ella es posa conforme acaba el partit de la selecció espanyola a escriure i ja s'ho faran. De fet, ho diu, desconozco quién será nuestro rival en semifinales, si Francia o Portugal. A mi me da igual. I a tots ens deuria donar igual. Si tens confiança, què més donarà contra qui juguem? Com si juguem contra el Milan de Sacchi, escolta, tanta por i tanta tal. Feu com Rajoy, a mi me da igual. Que podria ser el seu epitafi, Aquí yace Mariano Rajoy, a mi me da igual. Hay que confiar en nuestra selección. Son jóvenes, algunos no tanto, pero todos son muy buenos. Això és el que es diu afinar, fer una anàlisi acurada i sociològica de la selecció. Son jóvenes, algunos no tanto. Son buenos, algunos no tanto. Se parecen a Mortadelo, algunos no tanto. Pero todos son muy buenos. Y digo, yo miro al futuro con esperanza a pesar de las tarjetas y a pesar de algunas lesiones. Usted tot present, La lesió és la de Pedri, ja sabeu. I les targetes de Laport i Carvajal. Molt bé, Mariano, informant també. Però insisto, continua dient, hay que ser positivo. Cualquier otra actitud solo nos traerá tristeza y melancolía. Insisteix en la idea principal que ja destacàvem ahir, La de no ser cenizo. Feu el favor de no ser cenizos, perquè això
donde
no m'esporta...
Donde hubo fuego, cenizas quedan.
M'ho ha recordat el pastor després,
Ah, sí?
Sí.
Lo de Rajoy?
No, lo de cenizo.
Lo de cenizo.
Saps que...
Ahir ja vaig fer servir aquesta paraula. Per...
Sí? L'has incorporada?
Sí, ja l'he incorporat, perquè m'agrada molt. No, en català.
Ets un cenís.
Ets un cendrer. Sí, ets una cendra.
Ets un cendrer, li vas dir a algú?
No, ets cendra, saps?
Ets cendra.
A Montse li vas dir? A Montse?
No. És que es diu cendra de cognom.
Ah, d'acord.
No, t'anava a dir, sabeu què? Que me'n vaig assabentar ahir. En la Lamine Yamal diuen que té nòvia.
Ah, sí?
Sí.
Ui, mala cosa. es distraurà.
Una joveneta ben guapa.
Amb 16 anys no s'ha de tenir res.
Vaig veure una foto
estarà
guapa.
Distret.
D'acord, dic, perquè home, sonarà, sonarà.
És que es distraurà. Pensant pel Barça, per bé
no,
del Barça.
No, perquè mira, abans sempre li dedicava el gol a la seva mare d'una manera i ara, si t'hi fixes, ja fa un altre símbol amb la mà, un cor estrany que no feia abans i resulta que aquest cor deu anar per la nova novia.
Ara fa un cor.
Ai, per això, per la nòvia.
Ah, mira, no, mira, mira com sí que entres en els temes de futbol.
Veus? Ara que el, tothom aporta el que pot.
La min... Ah, exacte. Doncs ja buscaré. Tinc curiositat perquè aquesta dona pot fer molt de mal a Catalunya. Mm.
Ui, Rafael. El futbol de Catalunya depèn d'ella.
La Yoko Ono de Catalunya.
Home, és que el xaval està centrat, que no me'l descentri, eh? Home, si és per motivar-lo, perfecte, endavant. Però no sol passar. Sol et descentrar.
Perdona.
Uau.
Ai, en definitiva.
Fi, obra magna de Rajoy. I demà... I demà... Més.
Segurament. Però demà toca article.
No,
demà article nou.
Clar, clar, demà toca article.
Ho lamento, però és la meva secció. Ajo i agua, diuen a casa meva.
Rajoy.